Fabricació pròpia.
Molt bona tarda a tothom. Aquesta és la música, la cançó dels Spinners de It's a Shame, que perfectament ens podria acompanyar un diumenge al matí, mentre aprofitem a fer ordre mental i ens posem al dia de les nostres coses. I ja no dic pas de llegir el diari del cap de setmana. Sabeu aquell que normalment anava acompanyat d'un bon suplement, d'aquells gruixuts? I és que, parlant de llegir, avui llegíem a la periodista i escriptora Llucia Ramis, a La Vanguardia, i deia això, que hem perdut aquest hàbit, aquest costum de llegir en família al diari. Diu la periodista que aquell espai compartit ja no existeix a la majoria de famílies i continua escrivint que, sense adonar-nos-en, anàvem construint un esperit crític a l'hora que apreníem a llegir. A llegir entre línies, a llegir més enllà del titular, a triar què llegir. I aquest costum, diu la Llucia Ramis, no s'està estudiant prou. Això és molt, molt interessant, com a factor clau per combatre la comprensió lectora. I acaba dient que si des de la infantesa no hi ha espais compartits en els quals parlar del món, més enllà dels titulars, el món esdevindrà difícil de llegir. I sí, Llucia, potser sí, que sigui exactament això que tu dius. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Minuts i escaig que passen de 2:15 a 3 de la tarda. La sotsdirecció de fabricació pròpia, Marta Harke.
Hola, bona tarda.
Els guions, Cesc Marginet.
Hola, bona tarda.
A la producció, què passa,
Cesc? Res, no cal, res, que és aquella hora tonta, eh? Aquella hora que...
Oh, que has dinat?
Que no he dinat, ah, o no has dinat, o estàs fent de migdia.
Espera, Francisco, és que sempre... Harke, i com és que ho fa, això, Francisco?
No sé.
Té ganes de xerrar.
Sí.
És que el Francisco és xerrador,
que sempre té moltes coses a dir, l'Uri.
Sí. I, mira, avui...
I llavors em preguntes i...
Mira,
i coses interessants.
Cosa. Us sembla una cosa? Fem avui el Francisco, perquè com que el veig que té ganes de xerrar molt...
Ah, mira, sí, bona pensada, que s'avanci. No, no, em sembla sí? Perfecte.
Segur, eh?
Sí, perquè...
Començo ara.
No, espera, deixa'm acabar de presentar l'equip. El Francisco, a la producció i també els guions, la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla al món digital, des de la peixera no me'l deixo, el Ferran Capdevila, la vida pràctica i a la interpretació simultània, la Marta Medina, i el José Matosas i la Paula Moreno al món sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Òbviament, la Terra és plana, tots són rodons. Sol, lluna, mar, tots són rodons. Però la Terra no, la Terra és especial. És plana.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Va, 4 minuts, 5 minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda.
Tard.
Repassem els continguts que us hem preparat per aquest dimecres. D'aquí res, repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. Després, a quarts de quatre, avui ens acompanyarà la Maria Bascompte, que veig que ja ha arribat.
Ja ha arribat, puntual.
A l'espai de salut mental, ja sabeu, a les portes del 8M. Dedicarem avui l'espai a parlar d'un síndrome que heu patit o patiu, el que coneixem com el síndrome de la impostora. Però abans, avui també us volem parlar d'una eina que pot ajudar dones a Harkem mobilitat reduïda. Uh-huh. Estem parlant de per malaltia, per edat, per una operació o bé per una lesió.
Sí.
I és que l'empresa Vicks ha llançat al mercat unes calcetes d'obrir-tancar dissenyades per poder-les posar i treure d'una forma còmoda i ràpida, sense haver d'ajupir-se, que això ja és molt, i aixecar les cames, que en aquests moments, doncs, si et trobes en, jo què sé, doncs estic pensant en un postoperatori o en una situació delicada o el que sigui, doncs és molt complicat. En parlarem avui amb la seva fundadora i creadora de l'empresa Vicks, que és la Beatriz del Castillo. Quan els carrers respiren un dimecres en què us volem parlar del ressò que estan tenint les paraules ahir contundents que vam escoltar el ple dedicat ahir a la pagesia al Parlament de Catalunya. És per això que parlarem amb una de les veus a Harkem que es van sentir més, amb més contundència ahir a la Cambra Catalana. És la veu de Joan Carles Massot, que és president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. I després, la periodista Olga Vallejo avui ens porta els millors documentals que podreu veure aquests dies a les portes del 8M. A través dels documentals farem una ullada a on estem i d'on venim. I a partir de les 5 avui rebrem un dimecres més a l'estel romànic del Fabricació Pròpia. Ell és el Joan Pau Inarejos, periodista i divulgador i autor del compte, per cert, si encara no el seguiu, ho heu de fer, @romanic català. Un dia més a Harkem ens il·luminarà,
sí,
amb la seva llum especial.
És boníssim.
I avui ens parlarà de pel·lícules i sèries. Pel·lícules, per cert, com aquesta, 007, que no sé si sabeu, però va haver-hi una escena que es va rodar a Cardona.
Amb Daniel Craig.
Ah, sí?
Sí, sí.
Amb el romànic català de protagonista.
Què et sembla?
No tenia ni idea, tu.
Doncs mira, Cardona. Aquesta i altres sèries i pel·lícules...
La Hollywood catalana.
Que ens repassarà avui el Joan Pau Inarejos. Com dèiem, això serà a partir de les 5 i acabarem programa rondant encara més i ho farem cap a Vilanova i la Geltrú. Cesc, avui ens hi portaràs, perquè és el protagonista del País Petit.
No em veu tenir prou que anés ahir amb la Renfe, que ara he d'anar a Vilanova?
No, no te n'escapes, ens ho vas prometre.
Anirem a Vilanova i anirem amb barco.
Perfecte.
Sí, embarco des d'aquí a Barcelona, baixo embarco fins a Vilanova i us explicaré mentides sobre Vilanova. Mira, i veritats.
I allà hi ha un restaurant que es diu Chiringuito, a peu de platja, que és boníssim.
Sí? Doncs potser que ho fem des d'allà.
Potser...
Podem fer un programa des del Chiringuito.
Vinga, doncs hi haurà sorpreses també, finals, al País Petit,
sempre,
avui.
Sempre hi ha sorpreses.
Sempre. Doncs així, doncs, què fem? Comencem l'aventura i ens hi posem. Vuit minuts que passen de 2:15 de la tarda. Avui, abans de la realitat paral·lela, no m'ho puc treure del cap.
És que no, ara, veus? Ja està, el Pou.
Què ha passat?
Que normalment estic acostumat a escalfar una mica la banda, saps?
Ara què?
I ara què? Ara...
En fred, eh?
Sí, és dia de Champions, jo vinc del B, i és com una responsabilitat.
Com l'altre dia que es va lesionar un àrbit, i el que...
Això,
no?
Exactament,
i el...
això.
Hòstia, no s'ho esperava...
I ara què?
Sortim fred.
Doncs a donar la talla.
Vinga, doncs ho faràs.
Som-hi, a veure, sí,
sempre.
Endavant.
Qui és allò? Qui és aquella notícia, aquella cançó, aquella reflexió, aquell tuit que t'hagi robat el cor i perdut el cap?
Robat el cor, sí. M'ha robat el cap, realment. És que encara no m'he pogut treure del cap el tema d'ahir, aquest concepte de les experiències...
Ui.
Sí? Ah. Ja siguin extremes, anava a dir romàniques. Romàntiques, bucòliques o alcohòliques, perquè al final algunes ho haurien de ser,
clar,
directament.
Sí, noi.
Això de delegar el teu oci a empreses que fan packs tipus Smartbox o Wonderbox. I darrerament s'hi han sumat també tot tipus d'influencers a Instagram o TikTok amb recomanacions per a tots els perfils de parelles. Parelles amb fills, amb sense fills, fidels, infidels, de tot. Tu vas trobar-ho tot.
Experiències per...
tot estudiat, per, sí, sí.
Homes i dones infidels, també.
Sí, bueno, segur, bé, segur, si busquem...
M'he llançat però, a la piscina, però segur que hi és.
Però el que estàs dient sí, és que hi ha, o sigui, que hi ha la gent està treballant en sí, aquestes no, categories...
Exacte, no només les empreses, sinó que també influencers i de tot.
Sí.
Clar, per tal de treure'n l'entrellat, jo he decidit fer el vell truc, que és anar a Google. Val?
Tu ets a Google, eh?
És sí, jo sóc tradicional, dins de la digitalització.
Sí.
Sí. Ja vaig a Google. I introduir les paraules clau experiències, extremes i parelles. I us porto un recull del que m'ha semblat més interessant.
Va marcar tu, segur, eh?
La teva... De quina manera.
Això és molt útil, no?, per gent que ens estigui escoltant, tingui parella i tingui ganes també de fer... De fer què? Alguna...
Mira, aquest és el primer pas.
Donar-li un disgust.
Que és, a mi, una exparella, m'ho va gravar amb un caset, aquesta cançó.
Home, és que clar, Eternal Flame és un clàssic. Però, escolta, però i no hi ha experiències per gent que estigui sola?
Sí, però com que vam començar amb el tema de les... Ja t'ho buscaré, Mercè, ja t'ho buscaré. Sí.
Experiències extremes, tal.
Allò que pots...
Bueno, sola no estic.
No, sola no estic. Jo t'acompanyaré. I a més a més, si és trist comprar una Smartbox per la teva parella, comprar una Smartbox per tu mateixa...
Poses una persona,
eh? Encara és més denigrant. Mercè, fem-ho tots junts.
Podem fer un equip.
És que jo fa molts dies, Mercè, que et dic que necessitem fer un team building.
És veritat.
És això.
Ho hem de fer.
Pues, us regalaré una caixa d'experiències i, i anem tots junts.
Això ho has de fer tu, manualment, anava a dir.
Una experiència manual.
T'ho has de currar tu.
Clar.
Saps què vull dir? Va, doncs, en primer lloc us porto una experiència que a priori no em sembla gaire extrema, però crec que és una mena de missatge codificat. M'explico. Teniu una fotografia aquí, al guió, a la pàgina número 10.
Sí, sí, sí.
Estem parlant d'una sessió fotogràfica per a dones embarassades amb l'atractiu irresistible del concepte belly print. Val? Això ja és un anglicisme. Veureu que es repeteix aquest concepte d'anglicismes perquè li dona com un caché a l'experiència.
Tot bé, com el running, no?
Exacte.
Que corres més si fas running que no si vas a córrer.
Això és veritat.
O corres amb més ganes.
Per cert,
que estàs molant.
Belly és...
És panxa?
Panxa o el Malik?
Ah, jo diria... No, Malik és belly button.
Ah, belly button és Malik?
Sí, senyora.
Clar, això m'agrada. Belly button.
El button és el del
el
belly.
El botó, clar. Sí, button. Belly button.
Aquí tenim una noia embarassada i a la client ha dibuixat un Dumbo a la panxa.
Sí, sí que
té. I posa baby.
Ben dibuixat, eh? També et diré.
Sí.
No? Sí, sí. I ha de ser difícil, això. No li vull restar mèrit. Perquè, clar, no és un full pla. Això
clar,
hi ha curva, clar. No és senzill. Però
el concepte extrem aquí on és?
Ara ens hi trobarem.
D'acord.
Com és el Cesc.
No, però també perquè
ràpid.
Les experiències engloben també el concepte romàntic i tal.
Ah, va, és...
Però bueno, per mi hi ha un concepte extrem.
Però estem partint d'una dona embarassada que té pintada la panxa, eh?
Sí, sí. Pel mòdic preu de 139,90 € ens ofereixen, diu, realització de dibujo en la barriguita, una hora.
Una hora?
Però qui ho ha de fer? Qui l'ha de fer el dibuix?
No, però trobo que és poc, eh?
Un il·lustrador.
Ah, un professional.
Un expert. Sí, home.
Una hora.
Et sembla que és poc?
Jo crec que sí, aquest dibuix que fa panxota.
Un rotllo patatero aquí, i una hora dibuixant coses a la panxa.
Al final...
Mira, i la Maria Picasso...
Exacte.
5 minuts. Sí, però és el que deia
la Hany. M'ho va fer un croquis que era amb una superfície plana.
Però mentre et pinta la parella, què fa?
Que hi ha molt tros de panxa.
Suposo que hi va només la interessada, clar. Diu, sessió en fotogràfica, una altra horeta. Val? I al final entrega de 15 fotografies en formato digital. Clar, jo l'única explicació que hi trobo és que això sigui un avís per a les parelles d'aquestes persones a qui els sembla una bona idea deixar-se 140 € perquè els dibuixin un Dumbo a la panxa com si fóssim al saló de la infància, una mica. Saps? És un missatge codificat que diu, últim avís, si no vols que la teva vida sigui una experiència extrema de debò, fuig ara que encara hi ets a temps. Fugi, vostè.
Sí, però t'anava a dir... Corre,
fugi.
Sí que és veritat que si ja està embarassada... podrà fugir, però potser ja fa una mica tard per fugir.
Vull dir que has de desconfiar una mica el dia que la teva parella et diu, mira, em sembla bé invertir 140 € en que em dibuixin d'un dumbo, el que sigui, va
penjar. Ara que ve una criatura i no tindrem gastos, anem a tirar els diners.
No, però això sí que es fa molt... Igual és alguna de l'experiència que portes, però quan neixen, diguéssim, els hi fan una sessió fotogràfica, però professional.
Ah, sí?
Sí. Una calarada, que dius, és el que diu el CEC. Sí, sí. Però ara mateix necessitem els diners? No, però bueno, això és cadascú,
És que ni... O sigui, jo a nivell personal et puc explicar que la meva dona va fer una sèrie de fotos a la Marina i la va haver d'aguantar ella, perquè són bebès que no aguanten ni el cap. Vull dir que al final és com... Que no surtin les teves mans...
Aquí és on hi ha el concepte extrem.
Sí, exacte, l'aventura.
La criatura pot ser que surti amb un braç a l'altra banda, però, escolta'm...
O tenim una foto
professional.
Per això està en una hora amb la sessió fotogràfica, perquè abans la criatura no mira càmera...
Que si està dins la panxa és més complicat.
Sí, esclar. És veritat, clar. Ara ja m'imaginava després.
El post, no? La sessió.
Una altra opció recurrent en aquests packs d'experiències és el viatge en globus aerostàtic.
Ui...
En principi, aquesta experiència respon als conceptes de romàntica i extrema.
Però tu estàs dient que van sols la gent que...
Aquest és el meu primer dilema.
Això no va així.
Jo no ho tinc clar perquè, en principi, el vol l'ha d'operar un pilot.
Sí, home, i a més la cistella aquella és molt grossa, vull dir, la dels globus i allà, i cap gent.
Però clar, això em sembla a mi com una... El que seria col·localment una tallada de rotllo en tota regla, perquè a mi em molesta. Si jo vull tenir una experiència romàntica amb la meva parella, em sobra tothom que no sigui la meva parella.
Intimitat, clar.
De fet, em sembla una experiència extrema, sobretot pel pilot, que pot experimentar un xoc hiperglucèmic davant d'una escena ensucrada i perdre el coneixement. I en aquest punt l'experiència esdevé extrema per tothom. Perquè si el pilot es desmaia...
Tenim un problema.
Ai, qui pilota aquí? Si tot això no us tira enrere, us porto una oferta irresistible, que és el vuelo romántico más desayuno en el río Guadalete.
Guadalete.
Oi! Guadalete. Junto al río Guadalete. Junto al río.
Sí, no.
Bueno, està ben trobat, no?
No sabia que el río Guadalete tenia una cançó.
Tenia una cançó dedicada.
Està molt ben trobat.
Sí, sí. Ara no et sé dir el nom d'aquest bon home.
És igual.
Però, bueno, si busqueu Río Guadalete a Spotify...
Cantaor.
Ho trobareu, exacte, un cantador. Clar, Guadalete, això és Cádiz. I ja us dic que aquests de Cádiz són unes guilles, eh?
Per què?
Tingueu-ho clar. Perquè per només 1.000 eurets...
Caram.
Ens ofereixen el següent. Diu, nuestro piloto os esperará a primera hora de la mañana para prepararlo todo. Diu, seréis parte activa en el montaje e hinchado del globo.
Jo no ho vull, això,
Jarque,
eh? A mi no m'ho
compreu,
això, eh?
És que et donen... pagues per treballar,
clar,
no?
Clar, és l'IKEA de les experiències romàntiques.
Perdona, es diu Paniquito.
Paniquito, veus?
Paniquito.
Paniquito.
Amb la cançó Guadalete.
Sí, fa Guadalete, Paniquito.
És preciós. Clar, jo no pujo un globus muntat per mi, ni cobrant.
Pansequito, em diuen, Pansequito.
Ai, m'agrada molt més Paniquito.
Mira, el trucarem. Pansequito.
Clar, comences bé, pagant 1.000 euros, i un senyor que s'asseu allà et diu tu ves inflant aquí, ves muntant, i després ja ho trobarem. Cap mena de seguretat m'ofereix a mi això. Segueix dient, volaremos por encima de la ciudad de los poetas, divisaremos cada detalle de arcos de la frontera.
Quina barra.
I diu llavors, normalmente aterrizamos tras 60 o 90 minutos. El tiempo exacto dependerá de la climatología.
Però escolta, això vols dir que costa 1.000 euros, Uri? No ens hem equivocat de zeros?
Segurament és el seguro de vida el que et costa 1.000 euros. Perquè això té una mala pinta que espanta, eh?
M'agrada aquesta imprecisió a l'hora d'aterrar. És com la Renfe, no?
És un R4 del cel. Allà, a més, un declatge de 30 minuts, que a més, si depèn del clima... Clar, poden ser 30 com poden ser 3 hores. I a més, això de pilot de globus, tu no tens un timó allà. Vull dir que allò et porta segons les corrents.
Jo crec que sí, que pots anar una mica...
Un timó?
No, un timó no, però tens, home, però tens una eina per poder... Clar.
No. Tu puges i baixes buscant corrents i...
I després et deixes portar. Uri, jo tinc una pregunta, però aquests 1.000 euros, o sigui, representa què és? Per les dues... O sigui, per dues persones o per una?
Sí, per dues persones.
Per dues persones. Val, just, val.
Bueno, són 500 per barba, que tampoc està malament.
Clar, no.
Clar, què t'ofereixen aquests 1.000 euros? Doncs un cop a terra, a part de divisar aquí l'Arcos de la Frontera, t'ofereix l'esmorzar i una copa de cava, si és que tens estómac encara, perquè és possible que t'hagis marejat.
Ui, tant, que ho hagis tret tot.
Sí. I un diploma de vol que justifica totalment aquests 1.000 euros que t'ha costat la broma.
Un diploma?
Un diploma? Que tu no has...
Això és caríssim. Però vols dir que en els 1.000 euros no hi ha també inclòs el vol que et costa tu, per exemple, sortint de Barcelona, volar fins a casa?
Pot ser.
Des de porta a porta.
De veritat, no em quadra.
L'haig tornar.
500 euros.
És un enclavament geogràfic preciós, d'una bellesa incomparable. No es pot pagar, no es pot pagar en diners.
Guadalete. És veritat.
Hi ha una rima, que és amb Albacete, però no la direm.
No la direm.
Per acabar, us porto l'experiència extrema definitiva.
Molt car.
Que és supervivència i bushcraft a Barcelona. Sí que és un tamasso, eh?
Tant.
No tant com en Paniquito, però bueno.
Pansequito.
No, per mi, fins al dia que mori, serà Paniquito, això.
A favor.
Sí.
Pansequito, deu ser com que venia de... Aquest home igual menjava pa sec.
Sí,
val,
sí.
Perfecte,
sí,
endavant. Jardinets. Contra tot pronòstic, no es tracta d'una experiència on et deixen al bell mig de les Rambles amb un Rolex al canell i un cartell que posa teniu canvi de 500 euros, que això seria supervivència a Barcelona. Però abans d'entrar en matèria, hauríem d'explicar què és això del bushcraft. Us sona?
Per res.
No, em sona a expresident dels Estats Units. Bushcraft, fer un bush.
Entre Overcraft i George Bush.
Va,
és, com us deia abans, és l'anèssim anglicisme, que principalment, o sigui, vol dir tècniques de supervivència. Per tant, el títol de l'experiència vindria a ser com Supervivència i supervivència a Barcelona.
Val.
Que tampoc està malament remarcar-ho dues vegades, perquè segons a quina hora i segons on...
Ho necessites.
És una supervivència extrema a Barcelona. Atents a la descripció del que és el pack d'iniciació del bushcraft. Diu, 4 hores de curso de supervivència en Barcelona, adquirirás una base sòlida de conocimientos y técnicas de supervivència en medio de la naturaleza.
Naturaleza.
Mentida.
On et portaran?
O a l'Espanya industrial, que hi ha una mica de verd. Sí.
A part de la Ciutadella.
O poder ja, també.
Veus? Més
també,
ja.
També és difícil sobreviure allà, segons com.
O per Güell.
Va, veus, us queixeu per tot, qualsevol... Perquè Collserola ja no és... Bueno, és municipal, no? Terme municipal de Barcelona, no?
Sí, crec.
Sí.
No està clar.
Ja entra.
Diu, supervivència...
El Tibidabo, a Collserola.
Oi tant, oi tant.
Diu, aprendiendo técnicas de orientación en entornos desconocidos, ¿cómo conseguir agua potable? Que això és un...
Això és impossible.
Majúscul.
Això és impossible.
Bueno, agua.
Exacte.
Si és potable o no, ja ho trobarem, però...
Imagina't.
Aigua ara mateix. Diu, ¿cómo construir un refugio? Que es deu referir a un pis de lloguer assequible.
Complicadíssim, també.
Dificilíssim. I com hacer fuego con tus manos. Que això, sense cap altra eina, eh? Només les mans.
Fregant molt ràpid.
I cremant-te tu mateix. Sent tu el combustible. Diu, también descubrirás cómo hacer frente mentalmente a posibles momentos de estrés generados por situaciones de supervivencia. Que podria ser trobar un menú per sota dels 15 euros.
Estressantíssim.
Crec jo.
Sí, tant.
És impossible.
Home, depèn de quins punts de Barcelona sí.
Per sota els 15.
Sí, sí. Impossible.
Ah, val. Pensava que és possible.
No, impossible.
Jo crec que enlloc per sota els 15 euros. Si ho sabeu, truqueu al que és això. 6-3-9-9-3-0-6-2. Això és el WhatsApp. Escriu un WhatsApp aquí.
O sigui, és la vegada que s'ha dit millor, no? Trobes el hacker?
Sí.
Unes ganes que la gent truqui.
El telèfon del directe és el 93-409-2771. I el del WhatsApp, escriviu-nos un WhatsApp al 663-99-30-62. 663-99-30-62.
I escriviu també si heu fet bushcraft a Barcelona, que a mi això sí que m'agradaria molt saber-ho, perquè totes aquestes activitats... Home, esclar,
algun usuari.
Sí, home, algú que n'hagi fet...
Deuen estar perduts. O sigui, fent el curs, supervivir ja en mor.
No han tornat. En fi, si ja us hem revingut per activa i per passiva aquí a la fabricació, no feu aquestes coses, però si mai us regalen un pack d'aquests, sisplau, feu-lo servir. Mm. No seguiu... No deixeu que guanyin els de Smartbox.
Sí, aquests caduquen.
Perquè viuen dels regals que la gent no amortitza.
Ui, tant.
Correcte.
Molt bé. Doncs això és el que el Francisco no es podia treure del cap. I el que fem ara mateix és... Avui abans d'hora, però és que en tenim moltes ganes. Anem a veure cap a on ens porta avui el Cesc Marginet.
Sí, anem a fer una experiència de viatjar
immersiva.
Anem a viatjar tots junts avui, que és Sant Oleguer i Sant Virgili.
Ep. Si m'ho permeteu.
Sí, t'ho permetem, sí, sí.
Home,
i és el Dia Internacional de l'Escultor. Viatgem cap a un 6 de març d'un any qualsevol. Avui, a les notícies vintage, hi ha paraules que són molt difícils.
Bueno, però ja t'hem entès.
Complicadíssima, aquesta paraula.
L'hauríem de treure del diccionari.
Fora.
Que recordarem.
que recordarem.
Que recordarem. Ja
està, amb joia.
I també les celebrarem, que són dues efemèrides que m'atreviria a dir que marquen un abans i un després en la història de la cultura, no d'aquest petit país, no d'aquest país més gran, no d'aquest continent, sinó d'aquest planeta i de la història de l'univers. Comencem per l'efemèride d'un naixement. No. No, espera, no, tranquils, no és una criatura, no és l'aniversari de ningú. És un naixement d'una entitat deportiva, esportiva,
ai,
molt poc nostrada, tot i estar fundada per dos catalans.
No!
Mira'l, mira'l.
Què és això?
Això em vol sonar cap a...
El 6 de març de 1902 neix el Club Blanc, fundat pels germans Joan i Carles Pedrós i Rubió.
Ah, no us ho esperàveu, això?
Quin Club Blanc?
El Real Madrid?
De res, Madrid i Real Madrid, per ensenyar-vos des de Catalunya què és el futbol. Sí. Es va oficialitzar, el 6 de març, es va oficialitzar el Club Blanc. Sí que des del 1900 ja hi havia com...
Ara sí que t'ha esclatat tot.
Una associació, sí.
Estàs mentint, però no, de mala
no,
manera.
No. El 1900 ja es va crear, però es va oficialitzar el club el 6 de març de 1902.
Bueno, madrileño, llavors, no?
No, els fundadors del Real Madrid.
Però que no penseu en això.
Que són dos catalans.
D'altra banda, és molt català i ha disparar-se al peu d'entrada.
Oh, correcte. Sí. Anem a crear el nostre enemic, mare, no? Però, sí, són els dos, el Joan i el Carles Pedrós i Rubió.
Sí. Ara sí que ens dones un disgust.
Home, però...
Diu el José que són més catalans dels del Madrid que el Barça.
Ui!
Gairebé. Que els de l'Espanyol segur, perquè ara el porta el Wancheng, no? Vull dir, al final...
Porta anys ja, no?
El Wancheng.
Sí. Bueno, escolta, explica'ns aquesta història, perquè el Francisco no s'ho acaba de creure, això.
I què està sonant, per favor?
És l'himne del Madrid. De les,
bueno, passeu ràpid.
De la dècima.
Passeu ràpid.
No ho sé.
Ostres. Passa-ho ràpid, això.
Però això, sí. És que no és aquesta data
no és
la que
tema,
volia
no
recordar.
Ah, doncs fora, no home, fora.
No és el centenari el que m'agradaria assenyalar. O sigui, no és el naixement, sinó el 6 de març de 2002, els 100 anys després de la fundació del Real Madrid.
No està
el centenari,
millor
que
això, eh?
Espera't. Que es produeix un dels moments més gloriosos de la història del futbol d'aquest país i especialment de la història del Deportivo de la Coruña. I no és ni menys ni més que el famós centenariat.
Home...
Jo, Francisco, no.
Sí, home, ara sí, però és que he patit de balena i no he dinat jo avui. No em pots fer aquestes coses.
Aquesta canya que esteu escoltant és l'himne del Deportivo de la Coruña.
Està molt bé.
Hi ha aquí una grandíssima diferència. Avui fa 24 anys que el Deportivo de la Coruña aigualia la celebració del centenari del Real Madrid guanyant per 2-1 la final de la Copa del Rei que es va celebrar al Santiago Bernabéu aquell 6 de març de 2002.
Ara sí, Cesc.
Ara mateix el Depor milita a Primera Federació, és a dir, està al fang del futbol professional, que se'n diu.
Perquè li ha costat car, allò.
Sí,
saps què vull dir?
Sí, aquelles coses que de vegades passen als equips de futbol.
Ah, que guanyeu el dia del centenari?
Cap avall.
Primera Federació?
Sí, i s'enfronta...
És molt avall, eh?
S'enfronta al Nàstic de Tarragona, el Sabadell o el Barça B. Sí, estan a la mateixa categoria. Però aquell 6 de març van fer història quan el Real Madrid ho tenia tot, però absolutament tot preparat per celebrar-ho.
Els petardos...
A ningú... La Cibeles la tenia. Tenien decorada la Cibeles. Ja.
Les Cibeles.
Sí. No, i més endavant us explicaré...
Poesia.
Què més tenien preparat.
Poesia eres tu, centenariazo.
Però si voleu, abans escoltem... com ho va retransmetre la Ràdio Televisió Pública de l'Estat, a moda d'enterro. La primera campanada la fa el jugador del Deportivo de Coruña, Sergio González.
Buen regate de Sergio. Sergio con Salgado y gol. Ha marcado Sergio para el Deportivo. Ha marcado Sergio para el Deportivo a los 5 minutos. Qué jugada de Sergio. Primero en las paredes con Tristán y Valerón y finalmente... rapidíssimo com se plantó ante César.
Hi ha de tot menys alegria.
No.
Gol.
2002, dius això.
I amb quina... a los 5 minutos de partida... Ho veia magre. Però és que, a més, hi va haver a la primera part el segon de Diego Tristán.
Posición correcta y ha marcado el segundo Tristán. Posición correcta de Tristán. que ha marcado el segundo para el Deportivo
a los 32. És
meravellós. Adonem-nos
el silenci abans de dir posició correcta, que se sent...
Se masca la tragèdia, eh?
És com, sí, s'ho veu a venir.
Ho veu a venir, i posició correcta ja, és, ja no tenim
res. Mira, perquè em paguen per locutar, que si no marxaria a casa, però...
Exacte. és que estava tothom preparat. Bueno, tot plegat va acabar així.
Corre, com no... Ay, Sergio, y se acabó. Se acabó el Deport campeón de la Copa de Su Majestad.
Se acabó
el
lo que se daba.
Cap a casa.
El Deportivo campeón de la Copa de Su Majestad, el rey.
Venga, home.
Acaba de ganar.
Doncs hi havia força aficionats, no, del Deport? Perquè se sent jarana.
És que si em passa això, jo sóc del Deport, és que em deixo... No torno a parlar en la vida.
Queda sense veu,
del que
no?
Crido. M'agradaria recordar una anècdota que us deia abans d'aquesta mítica final. El Madrid tenia guardat fins i tot el restaurant on ho celebraria.
No, i encarregat.
Tenia tot, eh?
Asador Donostiarra per celebrar la victòria. Estava tot decorat, també, amb globus blancs, cintes blanques, no sé què. I, clar, van haver d'anul·lar. Però el Deportivo se'n va enterar d'aquesta anul·lació i van aprofitar la reserva del Real Madrid.
Les havien de portar globus blaus. I altres.
Efectivament, el Deport va anar a sopar a l'Assador Donostiarra, que van inflar un parell o tres de globus blaus.
I ja el teníem.
I ja tenien el blanc i blau del Deportivo de Coruña. Les cròniques vintage que ens va deixar aquest centenariasso són bastant per sucar i pa. Santi Nolla, al Mundo Deportivo, deia... Lo tenían todo preparado. La tarima de la Cibeles, el vino español, la fiesta, el palco repleto de gobierno... Pero el día en que el Madrid celebraba sus 100 años, sufrió el co del siglo. Se dio el batacazo más grande cuando todo estaba preparado para hacer otra exhibición de prepotencia. Raúl... Acabó llorando y la fiesta blanca fue un funeral. Això ho deia l'Esport. Clar, és. Fins i tot Alfredo Relaño de l'As deia no hubo cumpleaños feliz, sino fiesta de este magnífico Deportivo. Clar, què havia de dir, no? El centenarísimo blanco queda desde ahora asociado, com estem recordant aquí, a esta gran victoria del Deportivo.
Ja ho tens.
I després d'aquesta data pel record, viatgem a un... ens hem quedat a gust, no, ara,
sí,
ho hem compensat.
És que ara estàvem mirant el Madrid, el Real Madrid, aquell any va jugar a la final de la Champions contra el Bayern. Pot ser que perdés, també...
No, la van guanyar.
La van guanyar, aquella final de Champions?
Marta, no recordo haver vist el Madrid perdre una final de la Champions als meus 41 anys de vida.
Diu així, aquell any ho van guanyar tot excepte la Copa.
Sí, diu, es van imposar els alemanys amb gols de Raúl i Zidane.
Sí, i la Lliga la va guanyar el València, i però sí, la Copa d'Europa, no sé, la tenen comprada. Bé, anem a un altre lloc.
Vinga,
no ens posem tristos, que estàvem molt contents. Recordem un 6 de març de 1970, el dia que es va publicar aquest temasso. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. El 6 de març, els Beatles publicava l'àlbum Let It Be, on el hitasso era la cançó que donava nom a l'àlbum. Uri, t'estàs emocionant?
L'agrada,
Uri. És que jo sóc mega fan de Paul McCartney. L'he vist en directe, he plorat en directe.
Ah, sí? L'has vist en directe?
Estendre'l per tot arreu, ja. Sí, fa uns anys...
És la seva cançó, aquesta, gairebé. Bueno, és com...
Ui, això...
Deia que la va fer, que havia parlat amb la seva mare. Sí.
Però aquesta cançó, qui la va produir?
La va produir en Phil Spector.
Ai, hombre.
Que hi som.
El fiera de les pistoles.
Sí, que feia la meitat de la feina, en Phil, allà...
I, de fet, aquí van tenir molts problemes amb aquest disc. Es va reeditar al cap del temps. T'estic trepitjant el...
No, endavant. Jo esperava que ho omplissis tu, això.
No, perquè en Paul McCartney estava super en contra dels arranjaments de Phil Spector.
Ah, sí?
I amb els anys va publicar una versió del disc sencer sense els arranjaments de Phil Spector.
O sigui, sense el filtre del Phil Spector.
Sense les cordes i tot això que va fer.
És que hi havia una mica de mala maror, perquè en Lennon tampoc li va agradar gaire aquesta cançó. per
la cançó aquest...
Les males llengües, bon, diuen. Deien que mentre estaven gravant el 31 de gener, durant la gravació del disc del 1969, va preguntar, se suposa que hem de riure al solo? Així com vacilant? Sí, sí, sí. Lleig. Fins i tot en una entrevista anys després, el 1980, de la revista Playboy, en John Lennon va fer tots els possibles per fer entendre que a ell no li havia agradat gens.
O sigui, ell ho volia deixar clar, que no, remarca que no li agradava.
Ell va dir, diu, això és del Paul. Del Paul, referint-se al McCartney. Diu, què se'n pot dir? Res a veure amb els Beatles. Podria haver estat The Wings. No sé. No sé què pensava quan va escriure Let It Be.
Caram.
No, no. Duríssimes...
No feu parlar, no feu parlar.
Duríssimes acusacions.
Clar, eren molts, costa posar-se d'acord.
Sí.
Jo, molts, masses Beatles.
Jo no estic d'acord amb el Lennon, però he de confessar que de vegades la confonc, la cançó.
Ah, sí?
Barrejo Let It Be amb Hey Jude. De fet, crec que podrien ser la mateixa cançó, però amb petites variants, no? Que van dir, bueno, agafem aquí, agafem allà. He confeccionat un petit document per confirmar-ho i l'he titulat Hey It Be o Let It Jude. Fins aquí tot normal, comencem Let It Be. Bona tarda, ràdio oients. Esteu escoltant Let It Be, la introducció de Let It Be i... Hey Jude. Podria entrar perfectament aquí.
Podria ser.
Sí.
Què diu el músic?
Jo, sí, em feu triar, és molt més bona Hey Jude que...
A mi m'agrada molt més Hey Jude. Sí.
Aquí tornem a Let It Be.
Perfecte.
Entra bé.
Sí, a més hi ha una modulació de to molt agradable.
Sí.
A veure, aquesta opinió.
I tornem a Hey Jude. Yes,
com modula, perfecte.
I ja està. Entra tot.
Si no acabaves aquí, m'hagués enfadat, però perfecte.
Na-na-na-na. És que havia d'entrar na-na-na-na.
A respecte.
Na-na.
Bueno, fem una cosa. Deixem aquí les notícies vintage, que passen 6 minuts de les 3 de la tarda. I avui, després de la publicitat, Jarque, realitat paral·lela.
Sí, estic molt desubicada.
Sí, els oients també diran, home, però jo aquestes hores ja estava fent el cafè...
És culpa meva, perdoneu.
Escoltant el... Bueno, però estàs millor. A tu et creus millor.
Sí, però jo ho faria sempre com sempre.
Com sempre, no? Per no desubicar. De què parlarem avui a la realitat paral·lela?
De maduixes.
Ai.
Mercè. Parlarem de maduixes.
Algun tipus de maduixes concretes.
Maduixes potencialment perilloses, i per descobrir-ho, doncs, quedeu-vos un parell de minutets i us ho explico.
Vinga, doncs ara tornem.
Ràdio Estel. El moment perfecte per escoltar-nos el tries tu. Entra a radioestel.cat i clica a Ràdio a la Carta. T'hi esperen tots els nostres programes perquè els escoltis quan tu vulguis. És la Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Fer que la llengua sigui sexy.
Jo tenia entès que sexy era una altra cosa.
La llengua que ell imposaria és una llengua que és morta.
I a aquesta senyora sols li ha faltat dir que jo també estic mort. Sí, el meu català és mort.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I escaig que passen de les 3 de la tarda i tranquils, que portem mitja hora de programa, però avui la realitat paral·lela ens l'hem guardat. sí. per iniciar hora, perquè, Jarque, després del superdimarts, avui arriba aquesta realitat paral·lela en què ens endinsem, podríem dir, en un dimecres normal?
Sí, però no tant, perquè per primer cop a la meva vida se m'han colat dues persones i no ho he trobat malament.
És veritat, això. Ostres! Sí, m'ha jugat la pell, jo, aquí.
Normal, no, perquè m'heu demanat permís, perquè som amics, us he dit que sí, però que sapigueu que això, en altres circumstàncies...
No, jo no tinc cap mena de culpa, jo he tirat per inèrcia.
És la mort.
A més, tu ets el nou, en aquest cas, la bronca se l'enduria a l'Uri. La responsabilitat de l'Uri.
Bueno, però mira,
no et tornarà a passar, mira, ja n'he pres. Si
és que l'Uri no es pot no estimar.
Pobret, ja està, fa millor cara, tu.
Fins i tot si te'n col·lessis al Tibidabo, tu et perdonaria per ser tu.
Però perquè és el Tibidabo.
Bé, no tots els dies poden ser extraordinaris, això ho tenim clar, vull dir, perquè és que si no petaríem de joia, hi ha d'haver dies de tot. Avui, per tant, tornem, si us sembla, a la normalitat, amb una notícia que és una alerta sanitària. Avui canviem una mica el registre de la realitat paral·lela, avui tractarem un tema seriós, perquè a vegades també s'han d'afrontar aquest tipus de coses. No hem de, saps? No hem de fer veure que no ho veiem.
No.
Quan hi ha un problema, s'afronta i se'n parla. Doncs, Mercè,
què?
El sistema d'alerta ràpida per aliments i pinsos de la Unió Europea, a partir d'ara el RASF, amb dues Fs, el RASF, va alertar el dilluns 4 de març de la presència d'hepatitis A en maduixes provenients del Marroc, una alerta detectada en un punt d'entrada d'aquesta fruita al País Valencià. El RASF alerta que es tracta d'un perill greu i, si us sembla, aquí fem la primera parada. Abans de seguir endinsant-nos en aquesta notícia, m'agradaria fer una noteta al marge, i és que a la Unió Europea existeix un sistema d'alertes per aliments i pinsos.
Ras.
Aliments i pinsos. Sí. Penso que són massa competències per un únic departament, bàsicament perquè una cosa és el que mengem les persones i l'altra el que mengen els animals. I són coses que no s'haurien de barrejar mai, no? Sí, perquè...
Però tu t'ho acabes menjant, vull dir,
exacte.
Perquè el que es menja, el pinso, te l'acabes...
Saps carnívor? Estàs...
Però quan tu vas al mercat, per exemple, a Mercè, a comprar llegums cuits, tu no dius, posi'm 300 grams de llenties i dues cullerades de pinso. Si us plau, són coses diferents. Jo només dic que potser ens hauríem de repensar. No dic que no estigui bé, que segur que té molta coherència, però...
Vull dir que és molt ambiciós, ja. per seva.
Bueno, una cosa bueno, són mira. Els aliments i l'altra... Són coses diferents, de diferents...
No s'ha de marcar
Tu perquè, clar, ho ubiques, diguéssim...
Animalons i persones, però bé, no deixem de ser el mateix.
Sí.
José, tira la dos. Preguntareu, què és el RASF?
És allò
aquest,
que fan el...
Rapid Alert System for Food and Feed.
Que van, no.
Doncs és un sistema que per garantir el seguiment transfronterer d'informació per reaccionar amb rapidesa quan es detecten riscos per la salut pública en la cadena alimentària, val? Que són aquests els que han vist aquestes maduixes en mal estat. Recordeu els catadors reials que provaven el menjar abans doncs, que els donguessin al rei doncs, per certificar que no estava enverinat? Doncs aquesta gent del RASF fan la mateixa feina, una feina, per tant, del risc, i no, a les fronteres deuen tenir molt de moviment de plantilla, perquè, clar, quan proves una cosa en mal estat,
torn
el dia
matí,
següent no pots anar a treballar.
Torn de migdia, torn de tarda i anar fent. Ja,
aquesta gent de la Unió Europea té una taula parada a cada frontera i van passant fruites, verdures, unes olivetes, i quan alguna cosa està en mal estat, ho pengen al seu web. Aquí ja no sé què passa, és a dir, ells informen a la comunitat, tenen un registre i surt doncs, aquells productes que han passat doncs, per la seva taula i que no estan en bones condicions. Queda més o menys clar, és un registre.
Però tinc una pregunta.
Sí.
Els proven després de que hagin passat o abans de fer-ho
a la frontera, prèvia que entrin.
Sí, no pots entrar en productes contaminats, diguéssim, no?
No, exacte.
Exacte. Ah, clar, per això hi ha aquests controls.
De fet, jo he entrat al web de la RASF, val, que és obert, vull dir, podeu accedir-hi vosaltres.
RASF.
Tenen aquesta base de dades i la de les maduixes és una de les moltes notificacions sobre productes que entren a Espanya amb l'etiqueta perillós o potencialment perillós. He dit entren o haguessin hagut d'entrar a Espanya si haguessin estat en bones condicions. Com dèiem, la RASF va detectar hepatitis A en maduixes provinents del Marroc. Això va ser dilluns, dia 4, i des de la FACUA Consumidores critiquen la poca informació publicada per la Comissió Europea, que sembla que sembra la sospita sobre totes les maduixes procedents del Marroc, perquè aquesta gent no et diu les maduixes d'aquesta zona o d'aquella altra, sinó diu les maduixes del Marroc, el Marroc...
No, no concreten de quina zona del Marroc.
Exacte, no es detalla quina és l'empresa tampoc productora de les maduixes, ni tan sols la zona del país on han estat cultivades, i això, evidentment, genera molts dubtes també a consumidors. Nosaltres, per saber l'última hora del cas de les maduixes marroquines amb hepatitis, saludem a aquesta hora el Manel Simón, que és director general de Frucat, l'associació empresarial de la fruita. Manel, bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda.
Bé, com dèiem, el RASF, començarem parlant de maduixes, va alertar el dilluns 4 de març, això es fa dos dies, d'aquesta presència d'hepatitis A en maduixes provenients del Marroc. Avui els mitjans ens en fem ressò. No sé si a vosaltres us sorprenen notícies d'aquesta mena.
Doncs no. Bueno, primer de tot, remarcar, nosaltres som l'Associació de les Empreses de Fruita de Catalunya, que, com sabeu, en fruita dolça, som la zona productora més important d'Espanya en el que fa, en el que respecta a pomes, peres, preses i nectarines. També Catalunya se fa en cireres, maduixes, però és una part molt petiteta de Catalunya, no som representants. Si ens sorprèn, no ens sorprèn. Europa entra en productes alimentaris d'arreu del planeta, així com nosaltres també som exportadors, no només a la resta dels països de la Unió Europea, sinó a la resta del món, no? El que passa és que la normativa sanitària a Europa és de les més exigents del món. Jo diria la més exigent. En molts casos, per sobre de la de Nord-Amèrica, de la d'Amèrica, de la d'Estats Units, no? L'autoritat sanitària europea és la EFSA. I, evidentment, hi ha uns controls, hi han d'haver uns controls en frontera, com heu explicat molt bé, però, atenció, una de les nostres reivindicacions sempre quan parlem d'entrades d'aliments de fora, que moltes vegades entren en diferents condicions que els nostres productes han de respectar aquí, és que no tots els productes es controlen. O sigui, aquí hi ha un anàlisi de risc per part dels punts fronterers, hi ha un percentatge de mercaderies que s'analitzen, que s'agafen una mostra, i un percentatge de mercaderia que no s'agafa mostra. O sigui, no és el 100% de les fruites que entren o dels aliments que es controlen. Evidentment, això forma part d'una anàlisi del risc. Si, com ara han detectat aquest origen Marroc, hi ha aquest problema que no és menor a això, doncs suposo que immediatament el que faran és o tancar aquest origen o controlar tots els lots que arriben d'aquest origen. Llavors s'incrementa la freqüència. Dic que no ens sorprèn. Per què? A la pregunta que em feies. Perquè, torno a dir, Europa és la zona més exigent del món en quant a tractaments que utilitzem al camp per defensar-nos de les nostres plagues, en quant a quina tipologia d'aigua utilitzem o no, i atenció, que s'hagi detectat hepatitis en unes maduixes,
sí.
Això és molt greu. O sigui, aquí ha tingut que haver algun vector que traslladi aquesta malaltia normalment de persones o animals, jo diria que de persones, a les maduixes. Quin podria haver estat aquest vector? Doncs normalment són les aigües fecals. Si us en recordeu, durant la pandèmia de la Covid-19 hi havia uns punts de control per l'autoritat sanitària molt evident. Controlaven les sortides d'aigües fecals de les ciutats cap a les depuradores. Us en recordeu? I en funció del nivell de Covid que se trobava allà, doncs, bueno, era un indicador molt important, no?, de lo que estaven patint les persones a les ciutats. Per tant, una possibilitat, no dic que sigui aquesta, però una possibilitat és que s'hagin irrigat aquestes maduixes amb aigües fecals.
Manel, deixa'm fer-te una altra pregunta, perquè, esclar, pel que jo tinc entès, és a dir, la RASF fa públic aquestes dades, no?, diguéssim, en el seu portal web, des de la FACUA també es queixaven, no?, que no s'indicava a quina regió s'havien produït aquestes maduixes. Clar, què passa una vegada la RASF fa públiques aquestes dades? És a dir, s'atura la importació d'aquestes fruites, o hi ha perill de que si ara els nostres oients, per exemple, van a la fruiteria, es trobin maduixes originàries de Marroc?
Evidentment, aquest sistema que és bastant ràpid, bastant automàtic, i que ho té la Unió Europea perquè se n'enterin tots els països membres. Eh? Mm. Segurament que si no han fet més rebombori mediàtic és per no ficar la por al cos als consumidors, perquè no relacionem maduixes amb hepatitis, no. Sisplau, no relacionem això, no? Si no li fem un o produirem un mal de cap als nostres col·legues de Huelva. Eh? Mm. No, no, quan se detecta això, se detecta un origen país, immediatament s'ha de bloquejar aquella importació o probablement parlant amb l'administració aquella, si se solucionen, si han detectat el problema, a partir d'ara, el que faran, si és que ho solucionen i ho tenen identificat, doncs el que faran és controlar cada lot. Però directament, immediatament, el que se fa és que se paralitza l'entrada de maduixes d'un país. Per què? Perquè ara mateix l'autoritat sanitària europea no sap d'on ve això, ni ho té per què saber. Llavors s'ha de posar en contacte amb l'autoritat del Marroc i dir, hem detectat això, doneu-nos explicacions. Mm. Evidentment, el que diu la FACUA, a veure, la Unió Europea no ho sap en aquest moment, no? Mm-hmm. Sap, segurament que pot publicar, doncs és d'una empresa determinada, bueno, però imaginem-nos que tota una àrea determinada, una regió determinada, està regant amb aigües fecals, clar, i hi ha diferents empreses. Pues no serà només una empresa. Llavors, per precaució, el que s'ha de fer, jo crec que això és correcte, és vetar l'entrada d'aquest país i demanar explicacions al país d'origen per dir, tens aquest problema, averigua què passa. Mm. No sé si ens en recordeu, en el 2011 va haver la crisi alimentària de la E. coli. De
sí, i tant. Mm.
Mal ubicada a Espanya, perquè finalment, en principi, hi havia la sospita per part d'Alemanya que podrien ser d'uns productes hortícoles d'Espanya, automàticament se van paralitzar molt les exportacions dels productes agroalimentaris espanyols i finalment, em sembla que van ser unes endívies d'Israel. És a dir, que no va ser el problema d'aquí, no? Llavors, clar, és molt delicat, eh? Però en aquest cas, tractant-se d'un país tercer que encara tenim menys informació, el que s'ha de fer és bloquejar les importacions d'aquest país. Demanar explicacions i una vegada que aquestes explicacions siguin convincents, doncs llavors s'aixecarà el nivell de control en respecte a aquest país, el que estava dient fa una estona.
Sí.
No se controlen totes les fruites que entren, ja ens agradaria a nosaltres que fos així per protegir els nostres consumidors, sinó que hi ha una anàlisi de risc. Ara, com el risc és alt, doncs ara, el dia que se soluciona així, això, doncs, se controlaran totes les fruites. Però jo crec que com a ciutadania, i si em permets, aprofitant la vinentesa, hem de llançar a la ciutadania un missatge. Com a Europa no se produeix enlloc, des del punt de vista de seguretat alimentària. Mm. Llavors, sobretot, jo el que diria és que mentre hi hagi producte del nostre país, el que hem de fer és prioritzar el consum del producte del nostre país, perquè està vetllant la normativa europea i aquí tenim garanties que molts països del món els agradaria tenir.
Deixa'm preguntar-te, Manel, perquè vosaltres a Frucat analitzeu les grans superfícies de tota Espanya, no? Passeu una mica de revista de fruites, de les fruites i verdures que s'hi poden comprar. No sé si ens fixem en aquestes grans superfícies, si parlem concretament de les que lideren els vostres rànquings, quins percentatges de fruita i verdura nacionals i d'importació tenen? És a dir, es nodreixen majoritàriament de fruita i verdura de fora d'Europa o no, o tiren de producció més local?
Hi ha una mica de tot. Hi ha cadenes que ho tenen clar en l'ADN i en els darrers anys han virat les seves compres només cap a producte local, producte del país, sigui català o sigui d'una altra zona d'Espanya, i hi ha d'altres cadenes doncs, que no tenen aquesta sensibilitat. Jo sempre dic el mateix. Lo important és que el consumidor tingui la sensibilitat de primer mirar l'etiqueta, que és obligatori identificar l'origen, i que tingui la preferència de comprar del país. Si el consumidor demanda, evidentment, les cadenes de distribució hauran de comprar el que el consumidor està demandant. No? L'exemple és França. La típica paraula que utilitzem més bé o mal o més malament utilitzada, que és que són molt suministres, perquè al final el que volem dir és que el consumidor francès té més clar que ningú que primer els seus productes i després lo de fora, no? Doncs jo crec que és important que el consumidor se mentalitzi que, lligat amb aquest problema, la seguretat alimentària està garantida a Europa, que si mengem del territori, doncs estem invertint en la pagesia, estem invertint en els nostres camps, i si no, doncs estarem invertint a fora, no? Ara mateix, quina és la realitat? Que em preguntes, si nosaltres tenim una monitorització en algunes fruites setmanalment, en unes altres mensualment, sobretot molt focalitzat en les nostres produccions emblemàtiques, eh? Poma, pera, préssec i nectarina, no? Llavors, en préssec i nectarina no hi ha problema. És un producte d'estiu, no tenim cap competència. Aquí pràcticament no entren productes de fora. Nosaltres consumim el que produïm aquí al país, sí. I, a més, en produïm més. Vull dir que n'exportem a països que no poden produir préssecs i nectarines, o no amb la mateixa qualitat que fem nosaltres. En poma i pera canvia la situació. Fa justament 8 anys enrere, una de cada dos pomes que es consumien a Espanya eren de fora, i una de cada dos peres també eren de fora. Això ha canviat ara una miqueteta en els darrers anys, sigui perquè hem estat fent una mica de promoció, sigui perquè el consumidor també s'està informant més, està pensant més en el territori, ha canviat. Ara encara no hem arribat al punt ideal que ens interessa, però ara mateix el rati seria 2 de cada 5 pomes que es mengen a Espanya són de fora i 1 de cada 3 peres són de fora. Quins són els orígens de les pomes que entren de fora? Doncs d'Itàlia, França i Polònia, Portugal. I l'origen de les peres, Bèlgica i Holanda, no? Llavors, en el rànquing de supermercats, no te parlaré els que ho fan pitjor, però hem fet comunicacions mostrant aquest rànquing, però posarem en valor els que ho fan millor, no?
Molt bé.
I els que ho fan millor són les cadenes del territori. Estem parlant de supermercats plus fresc, mm-hmm. Estem parlant de Bonària, estem parlant també de bon preu. Les cadenes del territori són les que aposten 100% pels nostres productes.
Molt bé. Doncs, Manel, moltíssimes gràcies per aquesta feina que feu, importantíssima també en tota aquesta educació que, mica en mica, esperem els consumidors també anar aprenent, educant-nos en aquest criteri, per saber escollir també fruita catalana. Manel Simón, director general de Frucat, l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, gràcies per atendre'ns aquesta tarda i estem en contacte.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Per la possibilitat d'explicar. És la propera.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Galeries del Tresillo reactiva la Woman Week per donar suport als drets laborals de les dones. Sent l'orgull de ser tu i asseu-te amb un descompte exclusiu del 21% només per les dones en sofàs, butaques, matalassos, mobiliari i decoració. Aquesta setmana, sent l'orgull de ser tu i asseu-te a Galeries del Tresillo i a galeriesdeltresillo.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
When I said it out loud, it wasn't as strong as it was in my head. I tried not to think about it, so it came back louder.
Vinga, que ja tornem a estar aquí. Els propers minuts us volem parlar d'un projecte que fa la vida més fàcil a les dones amb mobilitat reduïda. Es tracta de Vix, la marca de roba interior femenina amb velcro que fa molt més senzills els moviments de treure i posar la calceta. A 2 dies pel Dia Internacional de les Dones saludem a una dona que ha millorat, com dèiem, la vida de moltes dones. Què tal, Beatriz? Com estàs? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies.
Ens acompanya aquesta hora la Beatriz del Castillo, que és fundadora d'aquesta empresa Vix, i res, benvinguda a la Fabricació Pròpia.
Gràcies.
Explica'ns una mica el que ens presentes avui, que és no, aquestes calcetes que es poden, o sigui, treure i posar d'una manera molt senzilla i, sobretot, encaminades a gent que pateix problemes de mobilitat.
De mobilitat, efectivament, sí. Són unes calces senzilles que s'obren completament. Aquest soroll que escoltem és el velcro, que s'obre, i es posen de forma que no t'has d'ajupir, no has de tirar-te cap endavant, no has d'aixecar les cames, no has de fer equilibri sobre una cama per posar-te-les. Es poden posar dretes, es poden posar estirada en un llit, i tenen l'avantatge de que, com s'obren completament, són fàcils de posar i estan pensades perquè les dones que tenen algun problema de mobilitat guanyin autonomia, guanyin intimitat, perquè no, ningú les ha d'ajudar a vestir-se, ho poden fer elles soles.
I estar còmodes, no?
Exacte, exacte, sí, perquè són molt còmodes. Això també ho hem de dir, és una calça que, si la vols tocar, que t'hem portat aquí
mira,
una
mira,
perquè
gràcies.
La toqui.
I per cert, uns colors també molt macos, vull dir, no? Que hi ha varietat de colors també, no, Beatriz?
Sí, tenim varietat de colors, tenim el color negre, que sempre és un color que va molt bé. Tenim el color carn, que és el que tens ara mateix a les mans, i tenim un color que li diem velvet, que vindria a ser un bordeus, un color vi, molt, molt agraït també, perquè és un color molt maco. I, però tots són macos, eh? Tots queden molt bé, perquè el patró de la calça és molt afavoridor. Et veus molt bé amb la calça, la veritat. No és una calça que tingui un aspecte, com si diguéssim, ortopèdic, no?
Sí.
És una calça que serveix, de fet, per totes les dones. És una calça que la nostra idea és que la porti qualsevol dona. No tens per què tenir un problema de mobilitat. La pot portar qualsevol dona.
Explica'ns una mica, ara perquè ens has dit, ara ens ho has fet anar una mica,
sí,
Beatriz, obert, però
sí.
Clar, com funcionen? O sigui, com funcionen aquestes calcetes?
Exacte, ara us ho explico breument i em retiro del micro i me la poso perquè ho veràs, és molt ràpid. Primer, aquesta calceta té un avantatge i és que es tanca en dos passos i això et permet mantenir l'estabilitat. Per què? Perquè porta un velcro tècnic molt suau que es corda a la part central. De forma que et poses el cinturó primer,
sí.
Te'l cordes.
Mira,
i ja...
Jo trec el velcro.
Exacte.
Tal qual ho vas dient, jo també ho vaig fent, si et
això
sembla.
Mateix.
Vinga, va.
I no has de patir per haver-te de tirar cap a un costat o cap a l'altre perquè el tancament és central, amb
sí.
La qual cosa mantens l'estabilitat, el cinturó no s'obre i et
sí.
Quedes ben coberta i llavors has de passar la solapa per la part de baix i tancar-la també a la part frontal. Ara jo em retiro del micro i t'ho faig molt ràpid perquè ho vegis.
O sigui, i ho fas, és que clar, és en segons directament,
sí.
Ara la Beatriz s'està passant com s'està acordant ara el cinturó, diguéssim,
sí.
No?
Sí, exacte.
Mira,
fantàstic. Cinturó acordat, passem per darrere la solapa i la tanquem així. Té també l'avantatge de que si vols i no vols fer aquest exercici que he fet jo de passar-ho entre les cames, la pots presentar a la cadira posada o al llit,
sí.
Al puf, un tamboret i te la poses asseguda sense necessitat de passar-la pels peus. No has de passar-la pels peus perquè no cal.
Les calcetes de Vicks, deixa'm dir-te i preguntar-te, millor dit, o sigui, de quins materials estan fetes, perquè són també molt fines.
Sí, és molt agradable el tacte, és un material molt suau, és una poliamida amb elastano, és un material flexible perquè s'adapti bé a tots els tipus de cos i perquè ens doni la llibertat, no? Aquesta elasticitat ens dona aquesta llibertat. I després, la zona íntima sí que és 100% cotó, per evitar qualsevol infecció, perquè la zona íntima sempre s'ha d'anar molt de compte. I el velcro, que és la part màgica, com si diguéssim, és un velcro, és tècnic, marca velcro, que se surt del que tenim al cap ara mateix com a velcro. Perquè nosaltres pensem amb el velcro aquest que el mascle té uns loops, que li diuen uns ganxos, que són molt forts. Mira, toca aquí, si
sí,
vols.
Perfecte.
Això és molt
suau.
Molt suau, molt suau. I la part femella, que li diem,
sí.
És, sembla vellut, també, no?
Clar.
Diguéssim. I és molt còmode de col·locar, molt còmode de portar.
Per aquells oients que ens estiguin escoltant, quines diries tu, Beatriz, que són els principals beneficis d'utilitzar roba interior Vicks, no? Com ho explicaries?
Doncs mira, per mi n'hi ha dos fonamentals. El primer és que quan tu, pel motiu que sigui, no et pots ajupir, és a dir, no pots tirar-te cap endavant, tens una cama immobilitzada, totalment estirada, que no pots doblar. Tens, per exemple, mal a l'esquena, perds l'equilibri amb facilitat i necessites estabilitat. En aquests motius et pot ser de gran ajuda, però també és de gran ajuda, per exemple, si tu tens tendència a tacar la calça. La pots tacar en el cas de dones joves perquè tinguin la menstruació. En el cas de dones més grans poden tenir lleus pèrdues d'orina o fins i tot hi ha casos de... en el que ja pot escapar-se també femta, no? Llavors, en aquests casos, la calceta Vicks t'ofereix un avantatge molt bona, i és que tu et pots canviar una per una altra sense haver de treure't les bambes, les botes, les sabates i els pantalons. La majoria de dones avui dia portem pantaló. Llavors, aquestes calces t'ajuden a fer un canvi ràpid si vas de viatge, si estàs pel carrer i has tacat la calça, portes una altra a la bossa, te la canvies ràpidament una per altra i ja està. És simplificar també, no? Les dones, des de que ens ve la menstruació amb els 13 anys fins al final de la vida, sempre tenim coses, no?
Ens hem de buscar la vida.
Exacte.
Vull dir, ara com ho estaves explicant, dius, ostres, que bé, no?, que hi hagi doncs aquesta solució que et pot treure doncs d'un mal moment, no?, que dius, què faig ara? Doncs mira, les pots portar al bolso, que són fàcils de portar, no?,
I fas
el canvi. Et puc preguntar com va sorgir aquesta idea?
Doncs mira, va sorgir d'un problema personal relacionat amb el tema ginecològic. Jo tenia unes infeccions per càndida, que és un fong que tenim tots a l'intestí, que de vegades colonitza la vagina, i pues, fa infeccions, és molt molest, no? Llavors ens diuen que hem de portar sempre roba de cotó, roba que ajudi a transpirar, uh-huh, que no faci que el fong proliferi, etcètera, etcètera. Llavors, clar, en un dia a dia intens, amb pantaló, que taques i no et pots canviar la calça perquè no estàs en un lloc on et puguis treure el pantaló i la bota, i bueno, és un problema. Llavors sempre pensava que difícil, que és això, hauria de ser més fàcil. Hauríem de poder treure'ns la calça i canviar-la per una altra sense necessitat de desvestir-nos completament. Així va sorgir, i a poc i comentant la idea vaig veure que el problema no estava tant aquí, que també, sinó en el fet que hi ha molts moments a la vida on les dones no ens podem posar la calça convencional. És a dir, les calces convencionals no estan fetes ni per totes les dones, ni per tots els moments.
És que és el que anava a dir, clar, exactament.
I aquesta és la clau. Llavors, me'n vaig adonar que realment hi havia molt poca oferta i que hi havia una necessitat. I d'una calça maca, no? Que no...
Però és que es tracta d'un projecte. Vics, esteu molt ben acompanyats, perquè també és gràcies a ICAT Medeixeus, no? Si no m'equivoco.
Sí. A mi em va costar molt quan vaig tenir la idea i vaig començar a fer els primers prototips amb l'ajuda d'una patronista, la Montse Rivera. Em va costar molt arribar a dones que en aquell moment estiguessin patint un postoperatori o una situació amb la qual aquestes calces pogués ajudar. I gràcies a la col·laboració d'ICAT Medeixeus vaig poder fer la fase de validació del producte amb pacients a la clínica, i elles em van donar el feedback, em van donar la seva opinió, comentaris, tot el material que jo necessitava per saber si aquest producte, millorant-lo amb el que elles diguessin, podia funcionar.
Fantàstic.
I de fet, haig de dir que va ser molt bona l'acollida que
va
tenir. Qui
bé m'ho has posat, Beatriz? Mira, que bé m'ho has posat, perquè deixa'm saludar aquesta hora a una usuària del producte Vicks. Ell és l'Esther Abril. Sí, mira, posa't els auriculars. Esther, què tal? Molt bona tarda.
Buenas tardes.
Hola, què tal? Et podem preguntar per què vas començar a utilitzar productes Vicks. Ens ho pots explicar?
Sí, mira, pues en diciembre me tenía que operar de la cadera, me tendrían que hacer una osteotomía en la cadera, y precisamente en el Carmel Day Shows me hablaron de estas dragitas. Y bueno, yo se lo decía a Beatriz, que al principio pues me parecía muy gracioso, hablaba con mis amigas y en el trabajo y decía, madre mía, ahora me tengo que comer unas braguitas con velcro, va a ser horrible, o sea, realmente mi sensación era esta. Y me las compré y me acuerdo que les hacía vídeos y todo porque nadie se imaginaba cómo eran, ¿no? Y luego era como, bueno, no están tan mal.
Oye, pues no, que comenzaban a decir, yo también voy unas, ¿no? Y amb aquests culos tan macos, ¿no?
Quitas, mira, no ha sido tan horrible. Y que bueno, luego cuando ya realmente me operé y me las puse, ahí es cuando realmente dije, ostras, menos mal que tengo esto, claro. Menos mal. Porque habría sido imposible, o sea, primero... yo llevaba una órtesis en un lado de la cadera que no podía ni doblarme ni nada.
Sí.
Y claro, es que era imposible ponerme unas braguitas normales. Y además de que vienen a hacerte curas, ¿no? Que tienes que moverte, que era ir sin braguitas, llevar braguitas, ¿no? También esta parte un poco de dignidad como paciente, como persona, ¿no? De, ostras, de puedo tener... ya no solamente de que te ayude a ir al baño, que es genial y es súper cómodo, sino también de poder tener tu pudor y estar ahí... pues en ese entorno, ¿no? Que estás como tan frágil.
I que estàs còmoda, Esther. És que és això, no? O què? Vull dir, és que mira, justament anava a preguntar sí, això, no?
Còmoda?
Claro. De quina manera, fins a quin punt, no? Les calcetes Vicks t'han fet la vida més còmoda quan estàs amb aquest moment, no? Com ens explicava la Beatriz, com és en el teu cas, no?
100%. O sea, si no habría podido llevar braguitas, esto lo primero. En el baño es súper fácil porque además la parte esta que se abre te la coges y te la enganchas en el velcro de delante y así ni se te moja ni nada. O sea, la giras como hacia un lado y se te queda como enganchada en el velcro y todo recogido, y así no tienes que estar preocupándote de que se te moje, de que se te caiga, de que... Y te puedes centrar única y exclusivamente en el trabajo de bajar a hacer pipí, que parece tonto, pero es muy difícil.
No.
Sí, sí.
Es que és així, no, Beatriz? Sí, com ho està explicant l'Ester?
Totalment, totalment. Ho explica molt bé, a més.
Sí, sí. Et puc preguntar, última pregunta, Ester, a qui li recomanaries?
Pues mira, se lo recomendaría, por supuesto, a gente que se haya operado y de cadera, de rodilla, de todo lo que necesites, que tengas poca movilidad, movilidad reducida, porque ayuda mucho, porque no tienes que hacer fuerza de aguantarlas. Que es algo que hacemos en nuestro día a día, pero que cuando de repente te ves limitada, dices, ostras, es muy difícil bajarlas, sujetarlas con las piernas, hacer tensión, a veces es que no tenemos esa fuerza. Pero también para personas dependientes, para personas más mayores, incluso personas en silla de ruedas. Yo también le decía a la Beatriz, ostras, incluso para personas, mamás que acaban de ser mami,
sí,
¿sabes, no? Que llevas esas compresas horribles, que no hay dónde meterlas, que tienes toda la zona, sí, pues como la tienes, ¿no? Cuando acabas de ser mamá, y que esto también te ayuda mucho, pues, o sea, has tenido una cesárea, ¿no? Que no puedes agacharte bien, que no tienes fuerza, que no tal. O sea, que realmente las utilidades, y, o sea, son miles, miles, miles.
És que, clar, jo ara em ve en cap, és que ho has dit tu, Ester, no? Una cesària, per exemple, aquelles, sí, operacions de tracte abdominal, no? Que tens la cicatriu, clar, aquestes calcetes són ideals, no?
Exacte, sí, sí, i l'Ester ha dit una cosa que també és interessant parlar, els cuidadors, les persones que ajuden altres persones, també aquestes calces ajuden a facilitar una miqueta el posar la calça a una altra persona, no? Persones cuidadores que puguin tenir un suport en aquestes calces també està molt bé.
Ester Abril, usuària de Vix, moltíssimes gràcies, de debò, per explicar-nos el teu testimoni.
De nada, de nada. Muchas gracias a vosotros.
Mira, Beatriz, tinc dues preguntes, perquè ja ens ha escrit la Glòria, que diu, ostres, que aquesta no li has preguntat, Mercè, a on es poden comprar les calcetes Vix, sí, que sí, ja ho volen saber.
Mira, doncs les calcetes Vix es poden comprar a la nostra botiga online, que es diu VixCares, VixCares en anglès, però s'escriu VixCares.com. I després es poden comprar també algunes farmàcies i algunes ortopèdies. A la nostra pàgina web hi ha un apartat on es pot consultar en quins llocs, en quins punts de venda físics també es poden adquirir. I a la web, òbviament.
I a la web, sí, de manera online. L'altra pregunta que et volia fer, perquè clar, fins ara hem estat parlant de roba interior per dones, però, a veure si t'ho puc preguntar això, un ocellet m'ha dit que al setembre arriben novetats, és això o no?
Sí, sí, tant de bo sigui així, que al setembre tinguem també una opció per homes, perquè evidentment els homes tenen els mateixos problemes i les mateixes necessitats, i en una societat cada cop més gran, més envellida, que arriba a una edat més avançada, és necessari tenir recursos de com aquest que t'ajudin a envellir o a passar per moments complicats amb més autonomia, ho deia l'Ester, no? Més autonomia, més intimitat i més autoestima, en el fons, perquè t'ho pots fer tu.
Us ho havien demanat també pels homes, sí, diguéssim, sí, no? Sí, Beatriz, sí. O sigui, era una demanda ja, sí, bastant recurrent, no?
Sí, perquè nosaltres hem participat a moltes fires i sempre les braguites d'abrir i cerrar Vix.
Sí.
Però, clar, molts senyors o dones pel seu marit o fins i tot filles pels seus pares o fills pels seus pares ens han dit, i el calçotet què? Quan ve? No? I teníem claríssim que això havia de sortir tard o tota hora, però l'emprenedoria és complicada.
És complicada,
és complicada,
vegades,
sí,
tu,
sí,
diràs.
Però a poc a poc.
Beatriz del Castillo, ha estat un plaer, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per haver vingut avui al Fabricació Pròpia, mira, mai millor dit, amb aquestes calcetes, sí, gairebé de Fabricació Pròpia, que són comodíssimes, i gràcies doncs, per ajudar-nos també a les dones, i ara a partir del setembre també als homes en aquests moments delicats. Gràcies, Beatriz.
Doncs encantada, i moltíssimes gràcies a vosaltres.
Propietària de Vix. Si voleu saber més, mireu, entreu a la pàgina web VixCares i allà doncs, podreu comprar la vostra calceta i saber més sobre el producte. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tu. When I said it out loud, it didn't sound as good. I couldn't be as proud of my original thought. I'm not trying to whisper what should be bought, but I can't imagine. Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
ChondroHelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc ChondroHelp, de Laboratoris Marnis. ChondroHelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana ChondroHelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
2 minuts i ens situem a 3:15 de la tarda.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno.
Hola, Maria, vols comptar?
Hola, molt bona tarda, Mercè.
I tal, com estàs?
Molt bé. Escolta, abans de posar-nos en matèria, volia comentar que mentre estava aquí a punt d'entrar he estat escoltant l'entrevista que has fet sobre aquestes calcetes Vicks, si no
amb la Beatriz del Castillo.
Correcte. I m'ha ressonat molt fort perquè jo, que com tu bé saps, he estat multitud de vegades ingressada, politraumàtica, operada, tinc una anècdota que just ahir que vam fer el podcast sobre salut mental la vaig explicar, i és que una vegada quan em van baixar de la UCI i em vaig anar recuperant, clar, les visites volien començar a venir i per mi era molt, molt interessant, no?, que vinguessin. I què passa? Doncs que amb el camisó aquell que
portes,
posen,
no?,
que t'escorres, a més tenia 3 extremitats absolutament trencades, no em podia ni moure, doncs s'escorre i es veia tot, i li vaig dir a la meva mare, sisplau, em pots portar unes bragues de casa? Entra l'infermera i comentari que em diu... Què mania tenéis todas con las bragas.
Hola.
En el seu moment, evidentment, i en una situació tan vulnerable...
Dius, bueno, no, mira.
Exacte.
Però després...
Amb el temps he sentit que això és un atac contra la meva dignitat. I encara jo que tinc veu, però imagina't amb gent gran, no? I em sembla que és algo, sobretot les que ho hem patit, que ho hem de dir, que ho hem de denunciar, perquè forma part de les múltiples violències que rebem, i que celebro molt aquesta iniciativa i que, mira, malauradament em sembla que en un temps potser m'hauran de tornar a operar, així que me les apunto, perquè... Mira,
doncs és el que ens estava explicant de fer la Beatriz, no?, que són aquests moments que són incomodíssims, no?, i que amb aquests comentaris et fan sentir encara més incòmode.
Evidentment.
Totalment gratuïts, i mira, doncs celebro que hagis pogut conèixer, doncs, avui aquesta proposta que ens feia la Beatriz.
Sí, sí, i a part és que et dic que me l'apunto perquè la puc necessitar, molt probablement.
Maria, dit això...
Dit això, Mercè, quina setmana, què passa divendres? És 8M, Mercè, 8 de març, el Dia de la Dona.
Avui, en aquest espai de salut mental, Maria...
Això, jo el que volia, que he de dir que no tenim nom, llavors jo vull una reunió en producció, urgentment, perquè no pot ser, no pot ser que aquesta secció, que ja portem, ojo, 6 mesos,
sí,
que tenim la Xabela Vargas, que ens situa, ens posa en context, però jo vull un nom en aquesta secció. Que, per cert, cada dimecres és més curta. Això tampoc ho entenc.
Bueno, espera, no, fem una cosa. Saps què? Com que avui teníem la visita de la Beatriz, si tu et sembla, i si et sembla bé, nosaltres anem fent, arribem fins a les 4, escoltem a la Sandra, I després, si ens queda algú més explicat, quedes una estoneta més.
Sí, evidentment, sempre, Mercè, amb tot el respecte, i una des, estem on estem i es fa el que es pot, només faltaria, ho dic de conya, home.
Ja pensarem lo del nom.
I, no, el que et volia dir,
ja pensarem lo del nom.
Reprenent el tema del 8M, que avui pensava, doncs, ostres, dediquem aquesta secció sense nom a totes les dones del Fabricació Pròpia, a la Marta, a la Paula, a l'Esther, molt especialment a l'Esther, a tu, Mercè, i no sé si em deixo alguna dona més.
Mira, doncs, li podríem dedicar també a la Maria Sierra Rodríguez.
Doncs Maria Sierra Rodríguez,
a tu també. Des del Departament Musical, que s'encarrega de les músiques, i a la Bet, que és la Bet Bardagí, que és la veu.
A totes. Perquè estic convençuda que...
I la Marta Medina.
Marta Medina, i tant. Estic convençuda que totes heu patit o patiu o coneixeu allò que se'n diu el síndrome de la impostora. I per entrar en matèria, volia recomanar-vos un llibre que precisament porta aquest nom, El síndrome de la impostora, que es va publicar l'any 21. Les autores, no sé si ho pronunciaré bé, Mercè, Elisabet Kadosh i Anne de Montralot.
Molt bé.
I el síndrome de la impostora és, vindria a ser com un reflex o com un mirall.
Tu ho has tingut?
Brr, jo ho tinc cada dia, Mercè. Jo ho tinc cada dia. És un reflex o un mirall del nostre autoconcepte, de com ens veiem nosaltres mateixes. I, per tant, això està absolutament lligat amb la inseguretat, la falta de confiança. Saps allò de, i si no puc? O, més ben dit, traiem l'i si i directament, no ho sabré fer, no podré, no seré capaç, etc. I sobre la confiança, he rescatat una frase del filòsof danès Søren Kierkegaard, que sé que t'agrada molt, que diu... Atrevir-se és perdre momentàniament l'equilibri. No atrevir-se és perdre's a un mateix.
Estem escoltant la Katy Perry. Sé que alguna cosa ha de dir aquesta cançó d'aquest síndrome de la impostora que vols parlar avui, però t'ho preguntaré al final, si et sembla, de l'espai. I a mi em ressonen molt aquestes paraules que deies tu, Maria, i crec que moltes vegades no sortim d'aquí. Però escolta, pensa-ho, per què impostora? O sigui, per què es diu així?
Doncs m'he estat informant i és perquè és la por a que ens descobreixin. És a dir, ens creiem tant... que som incapaces i que no valem, que tenim por que els altres, des de la seva mirada, descobreixin aquesta realitat que no és, que és absolutament distorsionada, perquè qui parla és la impostora. M'explico?
Clar, no, sí, t'expliques completament, però, clar, a tu que t'agrada tant buscar el per què, no? I sobretot, quan vens aquí, que ens contextualitzes també d'on venen aquestes creences. Segur que ho has investigat.
Saps que m'agrada molt i ara et farem una mica de deures, perquè no sé si te'n recordes els dos últims programes de la meva secció. Vam parlar de les cures i posàvem molt èmfasis en la idea... no tan malentesa, sinó antiga del sacrifici, com de cuidar els altres per sobre de tot i no cuidar-nos a nosaltres mateixes, doncs té que veure amb això, perquè bé, són models que es van perpetuant, que venen d'una educació, basada en l'exigència i en el sacrifici. I d'aquesta idea d'exigència, Mercè, connectem amb l'autoexigència i el no seré mai prou.
Però és que això ho tenim com molt interioritzat, no, Maria? Tu deies això, no?, per part molt de l'educació, però no seré mai prou, vull dir, no seré suficient, per què jo, no? No sé, jo ara estic pensant des de bona mare, si ets mare, si ets bona periodista...
Exacte.
Si ets bona persona...
I tu, això també molt, si faig el bé, si seré bona amiga... Amb totes les facetes de la nostra vida, i tu em preguntes si jo tinc la impostora, i jo sempre faig una broma que amb mi no conviu una impostora, sinó que em conviuen 13. 13, sí, no sé, és com molt random, sortim, però no? t'ho juro. És molt fort, és molt fort. I, bueno, estava reflexionant quan preparava aquesta secció, que en el fons És una llàstima que ens percebem a nosaltres mateixes des d'aquesta distorsió, perquè des de la distorsió, Mercè, el que ve és el dubte. I quan hi ha un dubte, el que hi ha darrere és un patiment molt fort.
No, Maria?
Exacte, no ens ajuda tampoc el sistema capitalista. Ho hem parlat moltes vegades en aquesta secció, Mercè, perquè és un sistema basat en la sobreproducció i que no ens deixa espai per parar, per descansar, per observar-nos i per donar-nos compte del que ens està passant. És un sistema en el que si no produeixes no ets vàlida i, per tant, és extremadament capacitista. I això el que et porta és a la idea aquesta de produeix, produeix i produeix.
Fixa't, Duga, si és el que diem sempre en aquesta secció, amb la Maria, vas compte que no parem, que portem una vida amb un ritme frenètic que a vegades sembla que no es sosté, no?, per si mateix.
Jo ho penso moltes vegades. Jo ara porto un parell de dies que penso és que avui peto, és
sí.
que avui peto.
Sí, sí, és així.
Em parlen les meves amigues, m'expliquen els seus horaris, que tenen un nen que s'han llevat a les 6 del matí, que tornen a les... I jo penso, és que no em surten les hores, no estic... No? I després, que saps que a part jo tinc molta imaginació i de cop penso com que tot peta, com si fos una bomba nuclear, dic que aquest sistema petarà un dia d'aquests. I això de la impostora que parlava amb Mercè també té molt a veure amb el judici intern que fem de nosaltres mateixes i, per tant, també amb la culpa. Val? I això el que fa la nostra impostora és reforçar constantment el no valc.
Deixa'm fer-te una pregunta, perquè abans, ja sé que ara res, ens queden 5 minuts per arribar al punt de les 4 de la tarda, Maria. Et demanava abans si et podries quedar res després d'escoltar la Sandra Gómez, que arribarem a l'hora en punt i ens posarem al dia amb els principals titulars. Clar, la pregunta clau d'avui a l'Espai de Salut Mental amb la Maria Bascontes seria com podem combatre, com podem treballar amb aquest síndrome de la impostora. Et demano que ens ho expliquis just després del butlletí, perquè sé que has parlat amb una experta sobre el tema i que ens portaràs doncs, aquestes claus per indicar-ho. Però abans, Maria, a mi m'agradaria que em posessis un exemple, ara que el divendres és el 8M, Dia Mundial de la Dona Treballadora, no? D'aquestes 13 cares que tu deies, no? D'aquestes 13 persones impostores, per posar-hi cara i per posar-hi ulls, saps? Per visibilitzar-ho, no? Amb què t'ha passat? Amb quins moments
doncs,
de la vida?
Doncs mira, perquè us sembli més proper en aquest espai en el que compartim, que és la ràdio. Doncs no sé si ho hem comentat abans, però té moltes vegades la impostora es presenta molt quan fem les coses per primera vegada. Ara és veritat que aquí a la ràdio vinc més relaxada i tal, però la impostora em parla molt des de avui ho faràs fatal, no et sortirà... Per exemple, avui és veritat que tinc un nivell d'ansietat molt alt i anar pensant, és que ja veuràs, estaré en directe, em desmaiaré... I clar, realment, tot això no acaba passant mai. Que són converses que tinc moltes vegades amb les meves amigues quan les truco en moments així, dic, és que em passa, em diu, Maria, quantes vegades t'has desmaiat? Quantes vegades has vomitat? I dius, uau, és que és veritat que ni una, o sigui, ni una.
Mai t'ha passat.
No, però és com automàtic. I quan parles amb més persones, sobretot amb dones, que també els hi passa, és exactament el mateix. Por a perdre el control, i llavors en perdre el control hi ha molt la idea aquesta com del desmai, em quedaré en blanc, ostres... És una mica asfixiant, Mercè.
I és algo, com tu deies, que és recurrent. Vull dir, hi ha un moment en què aquest síndrome desapareix?
No ho sé, això potser ho sabria respondre millor una professional. En el meu cas, sí que t'he de dir que en la que prenc costum i dinàmica, doncs, per exemple, doncs, a venir a la ràdio durant 6 mesos, no li faig tant de cas. La tinc allà, però no l'escolto tant.
La tens arraconada.
Si ens escoltés una psicòloga, diria, escolta...
Això és una feinada, eh?
Això ja està molt bé. Llavors, no sé fins a quin punt desapareixeran o no aquestes 13 impostores, perquè van molt amb l'ADN, però bueno, no està mal.
Mira, doncs la Maria Vascontà ens parla d'aquest pas que ha pogut fer, però és que després d'escoltar la Sandra Gómez, nosaltres fem una petita aturada a la tornada del butlletí informatiu. Maria, ens ho acabes d'explicar bé i ens dones les claus per poder combatre aquest síndrome de la impostora.
Oi tant.
Vinga, fins ara.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.